Són les 10.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments.
Els millors moments.
Edició d'estiu.
I avui parlarem de la música d'algú que no necessita presentacions. Tot i que potser amb aquest tema encara no aneu massa encaminats, eh? Parlem amb en Jonathan Herrero, professor de l'Escola MUBA Formació Musical. Què tal, Jonathan? Com estàs?
Muy bien. Contento de hablar con vosotros.
Deia que aquest tema, al final, ens dona una pista a mitges.
Hombre, la voz del personaje creo que es bastante reconocible, al menos por los que, bueno, por los que estamos, hemos vivido los 80, de alguna manera. Creo que será fácil, pero sí que es verdad que no es quizá el tema más conocido de su banda.
¿Quién es esta canción?
Bueno, esta canción se llama My Fairy King y es una canción de un tipo llamado Farrokh Bulsara, que tampoco estoy dando mucha pista, creo, ahora mismo con este nombre, pero que estoy seguro que si decimos que su nombre artístico era Freddy y que el nombre de su banda hacía alusión a la realeza, creo que la cosa cambia un poco. Así que
ja
no hi ha falta dar más pista.
Avui parlem
de...
Que...
Exacto, dilo tú.
Freddie Mercury.
Freddie Mercury.
I ara sí que comença aquest recorregut per la música, obra i vida d'un gran artista com va ser Freddie Mercury, que naixia un 5 de setembre de l'any 1946.
Exacto. Nació en Zanzíbar, que por aquel entonces era un protectorado británico, pertenecía a la corona, y actualmente pues, sería la zona de Tanzania, geopolíticamente hablando. Él nació allí, sus primeros años en la escuela ya tenían visos de estar tratando con alguien que tenía un carácter artístico muy potente. Siempre tocó el piano, siempre cantó, se le daba bien los deportes, y bajo la sugerencia de un profesor, pues Freddie empezó a tomar clases de música. Y allí empezó a formar sus primeras bandas. De la historia musical de Freddie en Zanzíbar, pues no hay muchos, no hay muchas pistas ni muchas grabaciones. No fue hasta sino cuando viajó en el 64 a Londres, donde empezó a estudiar diseño y a entrar en contacto con las bandas y músicos locales, y a formar sus primeras bandas y a formar su carácter vocal de alguna forma. De todas esas mezclas que tuvo por allí, pasando de banda en banda y con diferentes compañeros, pues acabó conociendo a los que a la postre serían sus compañeros en esta banda mítica llamada Queen, de la que seguramente todos nuestros oyentes han escuchado decenas de canciones. Podríamos escuchar, por ejemplo, Keep Yourself Alive, yo creo que la tenemos por ahí, y es un buen tema para empezar el recorrido de Queen, digamos.
Quins van ser, Jonathan, els primers treballs de la banda? Una banda que tenia un líder de tot sabut peculiar. Freddie Mercury tenia un caràcter i una posada en escena també, no només en escena, sinó també fora d'ella, doncs molt significativa.
Totalment reconocible, no? Todo un carácter, de alguna forma. Y además, muy contrastado con digamos, el resto de la banda, que eran un poco más sobrios, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de Brian May, de Roger Taylor y, por supuesto, de John Deacon, que, por ejemplo, John Deacon es una persona que huye del espejo público, de alguna forma, desde el principio. Pero Freddie tenía esa personalidad arrolladora, ¿no? Que ya salía en estos primeros discos. Por ejemplo, los cuatro primeros discos de Queen, ¿verdad? Queen 1, Queen 2, Night in the Opera. Es una banda que hizo siempre lo que quiso. Esto, ahora nos parece que Queen siempre fue famoso, que siempre fue muy reconocido, y en realidad los críticos denostaban a la banda, absolutamente. Porque básicamente hacían lo que querían. el primer tema que hemos puesto al principio, con esas voces que tienen más que ver con el heavy metal de los 80, pero estamos hablando del año 1971. Entonces son adelantados a su época en muchos sentidos, musicalmente eclécticos, van desde el rock más duro hasta la balada más moña, por decirlo de una forma fácil. Y realmente es muy, muy interesante lo que encontramos en el catálogo de Queen en esa época. Por supuesto que A Night in the Opera es uno de los discos que la gente más reconoce. Quizá no porque lo hayan escuchado entero, pero sí porque contiene uno de los himnos de Queen llamado Bohemian Rhapsody, del cual podemos escuchar un trocito, pero que estoy seguro que todos lo han escuchado. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low.
Clar, Bohemian Rhapsody, no? Un tema amb una durada poc usual, amb un to també poc a priori comercial, que trencava els esquemes, segurament, de molts productors.
Ah, de todo el mundo, realmente. La gente que haya visto la película, el biopic de Freddie, habrá visto esas escenas donde el productor Roger Glavine decía que era imposible, que no entendía la canción. Bueno, esto fue una pequeña licencia de guión, dado que al productor le encantaba este disco. Pero sí que es verdad que decían, es una canción de 7 minutos casi, ¿cómo vamos a poner esto como single? Pero así era Queen, en este sentido. Era una idiosincrasia muy, muy determinada en hacer básicamente y musicalmente lo que les daba la gana. Y Bohemian Rhapsody es un claro ejemplo de ello, con esta estética de rapsodia, ¿no? Una pieza musical conformada por diferentes obras que aparentemente no tiene relación entre ellas, pero que construye en 6 secciones una historia vital, ¿no? Que habla en esencia de la ruptura, de que Mama, I Killed a Man, he matado a un hombre. En realidad, los biógrafos piensan, porque Freddie nunca lo explicó realmente, que lo que estaba matando era su yo heterosexual y su presentación al mundo como alguien abiertamente homosexual. Es un poco el trasfondo de la pieza, ¿no? Pero bueno, A Night in the Opera es un disco con excelentes canciones que estén eclipsadas por Bohemian Rhapsody, evidentemente.
Clar, és que si parlem justament, no, de la seva vida emocional, sentimental, veiem que va tenir també una vida amorosa intensa, va passar d'una companyia incondicional, que l'acompanyaria més enllà també d'aquesta vida amorosa, a moments sentimentals bastant inestables.
Sí, sin duda que tuvo una vida personal y sentimental tan ajetreada y tan diversa como su vida musical. Quizá también aparece en la película, por ejemplo, su relación más famosa fue con Mary Austin, con quien vivió durante más de 7 años, pero que fue su compañera vital durante toda su vida. Fue una mejor amiga barra casi esposa barra novia perpetua, a la que dedico numerosas canciones y a, de la que nunca se separó, incluso cuando Mary se casó con otra persona, Freddy era el padrino de sus hijos, pero durante toda esa relación, pues Mary fue un pivote, un eje esencial en su vida, al punto de que le dedicó temas tan intensos y preciosos como este Love is My Life que podemos escuchar ahora.
Etapa rellevant també la vida de Freddie Mercury, que és la seva etapa en solitari, no? El trencament amb la banda.
Sí, tot i que, como te decía antes, ese trencament, esa ruptura en la vida real no fue tan dramática como se presenta en la película, por ejemplo, dado que nunca hubo un cisma real, siempre estuvieron en contacto y juntos, más allá de que es verdad que allí por el 85 Freddie se puso a grabar su primer disco en solitario, Mr. Bad Guy, y que tuvo unas críticas, pues bueno, no muy loables. Queen eclipsaba todo, y este disco era un disco un poco extraño, de muchas ideas buenas, pero perdidas en una producción un poco extraña. Y después, por supuesto, tenemos el disco Barcelona de 1988, que bueno, fue la canción de las Olimpiadas, esa colaboración con la soprano Montserrat Caballé, a la que Freddie admiraba profundamente, dado que además no solo admiraba a Caballé, sino que era un amante de la ópera, como puede ser este el disco Anetín de ópera, y con la que de una manera un poco casual, a través de una pista de una canción, pidió colaborar, Caballé aceptó, y juntos crearon ese himno del 1992, que los que lo vivimos de pequeños, pues todos lo recordamos el videoclip de Freddie con Montserrat en esa escalinata cantando la canción Barcelona.
I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you.
Ay, veces no sé mí.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation. My guiding inspiration. Now my dream is slowly coming. Wind is a gentle breeze.
La veritat és que és una delícia aquest tema, aquesta col·laboració amb Montserrat Caballé. De fet, Freddie Mercury també és conegut per ser una d'aquelles santes figures, no?, a nivell internacional, doncs, que va ser víctima també d'una xacra que als anys 80-90, doncs, sobretot, quedava molt invisibilizada, podríem dir d'alguna manera. Era el VIH.
Exacto. Y más que invisibilizada, es que en esa época ni siquiera se sabía muy bien con lo que se estaba tratando. Pero bueno, es conocido, ¿no?, que fue una auténtica pandemia y que destrozó miles y miles y miles de vidas. Freddie la contrajo, pero tampoco sabía lo que era. Y una vez contraída, él estuvo constantemente negando que la tenía, de alguna forma. No quería que... Todo y que su vida era, digamos, extremadamente pública, él siempre quiso mantener esta parte de manera privada y no siempre mantuvo que no la tuvo hasta el último momento, donde ya era evidente su deterioro físico y bueno, Queen en ese momento, a partir de los años 90, 89, 90, dejó de hacer giras, ya solo grababan los últimos discos, como por ejemplo Innuendo, que salió en noviembre del 91, no tuvo una gira que lo acompañara, se limitaron a hacer trabajo de estudio ya dentro de la privacidad, y sabiendo que el fin estaba cerca, intentar componer y dejar materializado el máximo material, valga la redundancia, posible. De este disco podemos extraer un himno llamado Show Must Go On, donde realmente Freddie se está despidiendo constantemente en este disco, en Innuendo, y este fue uno de los temas más conocidos de ese EP y de esa época, 1991.
Show Must Go On, ¿eh? Tota una declaració d'intencions.
Absolutamente. Me gustaría recalcar la calidad de la voz de Freddie en esta grabación, completamente enfermo, pero sin perder ni un ápice de potencia, de claridad, de nitidez. Y en una época donde no había posibilidad de trampa, no había autotune, ni melodí, ni nada por el estilo. Esto se podían hacer tomas y trucar ciertas cosas, pero hasta el 2001 podemos decir que lo que se escucha es lo que hay. Y yo siempre he flipado, por decirlo de una forma rápida, con cómo alguien en ese estado físico todavía tenía esta fuerza y esta garra. Uh-huh. Y esta potencia. Es increíble, me resulta impresionante. Y la calidad de los temas, evidentemente. Ya es otro tipo de producción, más noventera, pero creo que el sello de Queen y de esa forma de hacer sigue presente en este último disco.
Mm-hmm. Per acabar aquest homenatge a la música de Freddie Mercury, Jonathan, amb quin tema ens acomiadem avui?
Bueno, podríamos haber elegido un tema cantado por el propio Freddie, pero a mí, de pequeño, cuando era joven, en el 92, vi este concierto en la tele, cuando todavía echaban música en directo, ¿te acuerdas? Que eso pasaba en un momento de nuestra historia.
I mira, ara que estem a les portes de la nit de Nadal, això també passava a la nit de Nadal, després ja tot era música gravada, en diferit, i altres històries.
Pues los más veteranos y veteranas del lugar recordarán que en el 92 se emitió en directo el Live Aid, un concierto que tenía como premisa recaudar fondos para la lucha contra el SIDA, pero a la vez era un homenaje a Freddie Mercury, donde decenas de artistas y superestrellas del pop y rock internacional tocaban con Queen canciones de la banda. Y a mí me parecía bonito acabar con un tema llamado Somebody to Love, uno de los grandes hits de Queen, pero versionado por otro gran artista, George Michael, que me parece una actuación y una performance increíble. Siempre me impactó desde joven, desde que tenía 12 añitos, Y lo vi y dije, guau, yo quiero hacer eso un día. Nunca me ha salido, pero sigo buscándolo.
No s'ha de llançar la tovallola, eh? S'ha de seguir intentant. Tenim temps per fer-ho. Moltes gràcies, Jonathan. Ens acomiadem amb aquest tema musical i fins la propera, que ja serà el 2024. Una abraçada.
Un abrazo, gracias.
Somebody, somebody, and everybody, somebody.
Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Del Badalona Matí.
Edició d'estiu.
I ara què, us ve de gust desmentir alguns mites? Ho dic perquè avui és el torn de l'últim episodi ja de la temporada del Ja està bé de mites i sembla que en Raül Pérez ens vol parlar de la temporada que toca, que és la de bany, no?, a priori.
Doncs sí, Núria, sí, a priori. Per què a priori?
No, a priori, sí, sí. Perquè,
sí, no? O sigui, fa una calda fora.
Fa calda.
Fa calda.
Ha començat just aquest 1 de juny, però sí que és veritat, no?, doncs que hem tingut una primavera com
això,
tocava.
Això és veritat. Això
I això
és veritat.
Ens pot haver despistat després de 2 anys d'intensa calor ja el mes de maig.
Exacte.
No ha estat així, per sort, fins ara, que
doncs
ja ha
sí.
acabat.
Doncs sí, doncs això, la temporada de platja, en teoria, ja ha començat, però doncs avui, doncs abans que la gent agafi les vacances i comenci doncs, a anar-se a la platja, a pegar-se un bany o el que sigui, hem d'advertir-los dels falsos mites que recorren les platges, perquè anem al cuit de la qüestió. Hem d'esperar 2 hores per ficar-nos a l'aigua?
Després d'haver menjat, no?
Sí, aquesta és la mítica.
A mi això m'ho deien els meus pares de petita sempre.
Aquesta és la que diu els pares, la iaia.
Vine a la piscina? No, encara no. T'has d'esperar. Aprofita i fes deures, casualment, saps?
Casualment. Doncs mira, doncs escoltem a la Sílvia Martínez, infermera del Centre d'Atenció Primària de la Morera Pomar de Badalona, Serveis Assistencials, per veure doncs, si aquest mite multitradicional aquest és cert o no.
En part és prou cert, sí que hi ha alguns matisos. Aquí el que pot passar i el que ens estem exposant no és tant un tall de digestió, que és com moltes vegades ho coneixem, sinó que podem estar exposats a patir un síncope per hidrocució. Això vol dir que en un moment que el teu cos està molt calent per altes temperatures, com pot ser haver estat molta estona prenent el sol, si has fet un exercici intens, o bé fins i tot quan la sang del teu cos està concentrada a l'aparell digestiu perquè estàs fent una digestió, no?, que això requereix sang, oxigen. En aquest moment que tu et fiques, amb la diferència amb l'aigua, especialment si és molt freda, pot provocar que aquesta sang es redistribueixi i deixi d'estar al lloc més important que la necessitem, que és el cervell. Llavors, deixen de funcionar tan bé els sistemes que intenten regular la nostra temperatura, no arriben, són insuficients, i aquí el que ens pot passar és que ens maregem, ens trobem inestables, se'ns acceleri el pols, fins i tot en casos molt extrems, podríem acabar patint un desmai, un xoc, i en casos molt extrems, una parada cardiorrespiratòria.
Per tant, què és el que hem de fer?
Sí que és recomanable, no només si hem menjat molt o si acabem de menjar, esperar una estoneta, entrar a l'aigua, sinó que si també la nostra temperatura és molt alta. De totes maneres, sí que podem fer algunes coses per intentar que això no passi, i és fer menjars més lleugers, si estem passant un dia de platja o de piscina, també entrar poquet a poquet, no es recomana que entrem de cop, no?, que ens llancem, i sí que hauríem de mullar-nos bé els canells, mullar-nos el clatell, o fins i tot prendre una dutxa abans d'entrar per intentar regular una miqueta la temperatura i no rebre aquest xoc tan fort per la diferència de temperatura.
En definitiva, llavors, el mite no és del tot fals. No cal esperar 2 hores per ficar-nos a l'aigua, però sí que hem de ser conscients doncs, que estem fent la digestió, que la sang doncs, va cap a l'intestí i doncs, que el contrast de temperatura és molt elevat. Així que si pots ficar-te, o sigui, sí, pots ficar-te a l'aigua, però millor segueix els consells que ens ha esmentat la Sílvia Martínez. Per tant, doncs, jo què sé, si no te metes un cocido, un potente de morcilla, clar, antes d'entrar a la playa, perquè, clar, o sigui, has d'esperar aquestes 2 hores sí o sí, perquè necessitaràs més temps per fer la digestió.
Que si, ara, si has fet una amanideta, doncs
clar,
potser
si fas una amanideta amb pinya i tal, això sí, no passa res.
Molt bé, amb pinya, ha de ser.
Per exemple, jo fresquito en verano, Núria.
Clar que sí. Raül, i amb la crema solar, què, no? Perquè cada any escoltem també coses diferents. Que te la pots posar i anar a fer un bany directament o no, que t'has d'esperar també perquè penetri bé la pell, si posant-te-la una vegada al dia n'hi ha prou, per
doncs,
exemple,
mira, sí,
o
sí,
has de ser recurrent, no?
Això és un tema doncs, molt important, i no sé si és del tot un mite, però la gent doncs, assegura que, per exemple, això que veiem de quan anem a comprar la crema solar i posa F30, diuen, no, això vol dir que ens hem de posar la crema cada 30 minuts. F50 vol dir doncs, que ens l'hauríem de posar cada 50 minuts, és a dir, més o menys cada hora. Això és cert o no?
El factor de protecció sí que ens parla de quant de temps ens durarà aquesta protecció en el cos. Però sí que és veritat que hi ha uns mínims, no? No podem agafar un factor de protecció 6 o 8, que són molt baixos, i anar-ho posant molt freqüentment. El tema és que necessitem a mínim d'una protecció de 30 i moltes vegades quan més elevada millor. Si podem agafar un factor 50, molt millor. Els rajos solars, el nostre cos, la nostra pell, els absorbeixen. Quan són petits encara més, però al llarg de la vida anem absorbint i anem acumulant aquesta radiació. Llavors una forma de protegir-nos és l'utilització de la crema solar i també és recomanable minimitzar l'exposició al sol. Quan anem a la platja a l'estiu, a la piscina a l'estiu, moltes vegades estem moltes hores exposats i, de fet, fins i tot quan sortim al carrer, seria recomanable posar-se crema solar als llocs que tenim exposats sempre que ens vagi a donar el sol.
Per tant, doncs, és un indicador de la capacitat de la crema per a protegir la pell dels raigs UV i no els minuts exactes de protecció solar. O sigui, en realitat, és un multiplicador que indica que quant temps addicional es pot passar al sol sense cremar-se en comparació amb el temps sense protecció. Per exemple, sí, per posar-nos en qüestió, si normalment una persona pot exposar-se al sol durant 10 minuts sense cremar-se, doncs aplicar una crema amb l'F15 teòricament li permetria romandre sota el sol durant uns 150 minuts sense cremar-se.
Déu-n'hi-do, per tant la protecció és important, eh?
Ah, exacte. Però això doncs és
un... I estem parlant d'un factor de protecció 15, que sí, no 50.
Sí, no, i normalment, i és el que deia la Sílvia, que és normalment es venen a partir dels 30, perquè és on els quan comença a fer doncs realment afecta. Però això és el que diem, és una guia perquè doncs, les pells són diferents i la intensitat dels rajos també. No sempre doncs, haurem d'esperar els mateixos minuts perquè la intensitat doncs, canviarà. I clar, doncs, parlant de la crema, parlem ara d'una altra mite. Perquè tu no has sentit mai, Núria, que quan hi ha núvols o fa vent no cal posar-se crema? Perquè doncs, estem més protegits del sol, això ho diuen els superexpertos dels cunyaus. Això és cert o no? Això és un mite?
No, tot i així, nosaltres no rebem la radiació solar o no la percebem tan forta com un dia que està el cel clar, però tot i així, tot i que no l'estem percebent o que no estem notant tant la calor, no sols és calor, sinó que també és radiació que absorbim, llavors està bé que el nostre cos està preparat per absorbir certa quantitat de radiació, però sí que és veritat que una llarga exposició a l'estiu que encara rebem més, tot i així estaria recomanat utilitzar aquesta protecció solar.
Per tant, ens hauríem de posar crema normalment cada dia, tot i que no anem a prendre el sol ni a la platja ni res.
Que la crema hidratant ja porti també aquest
factor
de protecció.
Sí, hauríem de posar-nos crema i, a més, doncs, tot i fer un dia nuvolat, ens l'hauríem de posar també perquè el sol, els raigs UV encara incideixen.
I això també és important, eh? No, en parlem ara perquè ve l'estiu, però quan un, per exemple, va fer alta muntanya...
També,
això
sí. Els
rajos del sol encara tenen més incidència, no?
Clar.
O va esquiar, per exemple, doncs també és important protegir-se, eh?
O en aquesta època, ara a l'estiu, que tenim vacances i tal, el tema del turisme, també. Passem moltes hores al carrer caminant i això, doncs ens hem d'hidratar molt bé i també posar-nos crema solar. I doncs continuem a la platja, ens anem un altre cop al mar, i parlem de l'aigua del mar, perquè d'això hi ha també molts mites, i doncs per aquest tema, per parlar de molts temes que ara hem de concretar, hem parlat amb l'Oriol Arnal.
És molt beneficiosa, no?, l'aigua de mar.
Per això, concretament...
Per algunes malalties, sobretot dermatològiques i de...
Exacte. Doncs això ara ho comentarem amb més precisió, perquè hem parlat amb l'Oriol Arnal, de la Fundació Aquamaris, que és una fundació que investiga i divulga les propietats terapèutiques i nutritives de l'aigua del mar. Hem parlat doncs, sobre les aplicacions sanitàries que té l'aigua del mar. Perquè doncs, quins problemes a la pell doncs, pot ajudar, com tu estaves comentant, Núria? Perquè es diu molt, no?, que l'aigua del mar doncs, té aplicacions antiinflamatòries, per exemple. Sortim de dubtes.
Bueno, pot tenir aplicació antiinflamatòria, però no és, diguéssim, l'aplicació que nosaltres li donem. Sí que té moltes aplicacions en quant a tractament de pell, és a dir, qualsevol persona amb acné, amb psoriasis, amb qualsevol afecció tòpica, a l'estiu normalment es minimitza molt l'efecte que té. Llavors, sí que hem vist, per exemple, quan tu tens una ferida i et poses aigua de mar, la ferida cicatritza molt més ràpid.
Per tant, antiinflamatòria no, però sí que té molts resultats en afeccions tòpiques. En aquest sentit, doncs, per exemple, l'aigua del mar desinfecta les ferides,
Sí, però amb matisos. És a dir, si jo em poso aigua de mar, al final és un efecte osmòtic, simplement és un equilibri de salts. Llavors, la majoria de patògens o bactèries que nosaltres tenim no sobreviuen a entorns hipersalins, que seria com l'aigua de mar, de 36 grams de salts per litre. Llavors, el que fa és deshidratar-les. Clar, si l'aigua de mar que aplico està bruta, en una ferida oberta, pot ser contraproduent. Llavors, l'aigua de mar és bona per això? Sí. Ara, no te'n vagis a la desembocadura del Besòs el dia que baixa de colorins.
Per tant, doncs, hem d'evitar banyar-nos a les zones de platja amb desembocadures o veure que no hi hagi emissaris que portin la porqueria doncs, cap al mar o ficar-nos després d'un dia de pluja, per exemple, quan l'aigua està marronosa. Vale, molt bé. Ara, jo, per exemple, faré un viatge al passat, a la meva pubertat, perquè jo vaig ser un adolescent amb molt acné i me'n recordo que el meu pare em portava ampolles amb aigua.
Ah, sí?
Sí, sí, que recollia del mar perquè em rentés la cara, perquè deien això, no?, que deshidratava i tal.
I funcionava?
I per l'acné anava bé. Doncs no me'n recordo, la veritat. Crec que no. Crec que, o sigui, estava amb la pell dura tot el dia i salada, i no sé si se m'anava l'acné o no, però doncs li vaig preguntar també. Vaig preguntar també perquè...
Crec que pateixo psoriasis, sí que deien vés també a fer banys d'aigua de mar, veus?
Per això, doncs, això de, per exemple, agafar l'aigua del mar i embotellar-la per l'acné, i això, doncs, és un mite o no?
Si tu agafes un vaporitzador d'aquests, un spray, tens la cara amb acné i et tires aigua de mar, fa dues coses. Un és nutrir la pell per les sals que té, perquè una part l'absorbeix. Però és que també sabem que la sal resseca. Al final, tu, quan tens granets, quan tens coses així, el que fas amb tots els productes que et venen, al final és ressecar. Llavors, clar, amb l'aigua de mar aconsegueixes aquest efecte que et resseca una miqueta, llavors sí que és efectiu per temes d'acné, però és que, a més, aquestes sals el que està fent és nutrir poquet, però algú nutreix la pell.
I no perd qualitat quan ho envases, no? O sigui, quan agafes una ampolla i t'ho deixes a casa 3 dies, no perd qualitat, en teoria.
No, perquè en aquest sentit el que estem buscant és la concentració de sals i la varietat de sals. Llavors les sals segueixen estant dissoltes en l'aigua de mar. Una altra cosa és que tu volguessis la matèria orgànica de l'aigua de mar. Bueno, doncs aquesta té una vida limitada. A no ser que tu tinguis el pot obert i vagi evaporant, que llavors el que faràs és anar concentrant sals.
Perfecte, doncs. I doncs un altre tema és per les picades d'insectes. Va bé l'aigua del mar?
A mi no m'ha donat resultat. Sí que podria, en certa mesura, potser evitar la picadura. De mosquit, si el teu cos està més salat, però dic podria perquè ho desconec. I a mi, un cop tinc la picada d'un mosquit, a mi no m'ha aliviat.
I per picades de meduses, per exemple?
És complicat. És que depèn molt de la medusa i del grau de picadura que tinguis. És a dir, sempre et diuen que et posis aigua de mar, però clar, aquí prefereixo no ficar-m'hi perquè no és el meu terreny. Llavors això, millor que ho responguin especialistes de socorrisme, de salvament o inclús metges que sabran molt més d'això.
Bé, doncs tot això relacionat amb afeccions tòpiques i les seves aplicacions. De cara a, per exemple, teràpia com contra l'estrès, el mar, l'aigua del mar, també es pot fer servir?
Jo crec que sí. Al final, el no veure edificis, el no veure gris, jo crec que ja és terapèutic. I és igual que li diguem mar, que li diguem muntanya. Al final la vida a la ciutat és normalment estressant, sempre anem corrent a tot arreu, sempre tenim pressa per tot, el mar és molt relaxant, a més el rotllo de les onades, el so que té el mar, a mi personalment em relaxa moltíssim. Llavors jo crec que com a teràpia per minimitzar l'estrès o si tens una vida molt estressant, prendre teus 10 minuts o si pots una horeta davant del mar és fantàstic.
En aquest sentit, doncs, diversos neurocientífics doncs, han estudiat com afecta el mar al nostre cervell, arribant a la conclusió que la immensitat que projecta doncs, provoca un estat de fascinació commovent profundament la nostra psique.
Doncs mira, tenim la gran sort de, com feia el teu pare, que s'estalviava el viatge a la farmàcia, i anava a la platja i agafava aigua de mar,
doncs, sí.
Doncs tenir aquesta teràpia gratuïta, a més,
també
a l'abast nostre, perquè vivim en una ciutat de mar i això sempre és una sort i és un luxe. Que vagi molt bé, Raül.
Igualment, Núria. Que vagi
molt
bé. Adéu.
Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
Edició d'estiu.
nosaltres ens preguntem què fer després. Què fer després? Perquè és important el que es fa després i no banal, com podria semblar a priori, eh? I és que si parlem moltes vegades, i cada vegada es fa, de fet, a través de les xarxes socials, no? El popularitzar més, per exemple, el concepte skincare, com tenir cura, no?, de la pell i tal, doncs s'ha de tenir cura de tot, eh? I també de la pell, justament, després d'haver estat tocada. Sobre això parlarem avui amb la sexòloga i terapeuta de parella, també fundadora de Tupper Sex, l'Eva Moreno. Què tal, Eva? Com estàs?
Molt bé, feliç d'estar aquí un cop més.
Sí, perquè ja coneixeu doncs, l'Eva, que és un habitual també de la casa, i amb ella aprenem sempre molt sobre sexologia i sobre com tenir cura del nostre cos, i del cos del nostre company, companya, sobretot també després, no només del coit, que és el que moltes vegades parlem dels preliminars, no?, del sexe en si mateix, sinó després d'això, dels minuts a posteriori.
Exactament, perquè la trobada sexual no és només anar a ficar-la, parlant en plata, no?, que és el de què parlem habitualment. Parlem, i ho has dit molt bé, del previ a aquest coit. Tot això és sexe, com és sexe també quan acabem aquesta trobada més activa i entrem en aquest moment de relax. Això també forma part de l'activitat sexual, això també és sexualitat. I de fet, diuen els estudis que les persones, és igual que siguin parelles o no siguin parelles, que tenen una vinculació acord amb les emocions que tenen en aquell moment, que s'ajusta i que és equilibrada amb això, se senten molt millor després. I és com que l'efecte d'aquesta trobada, d'aquesta vinculació sexual, perdura més en el temps. És a dir, que, per exemple, parlem de parelles, però no cal que siguin parelles, perquè moltes vegades quan parlem d'aquestes coses de joc previ, de l'after sex...
Sembla que vagi relacionat amb una relació, diguéssim, estable, no?
De llarg recorregut, exacte. I sempre tenim com la mirada aquesta romàntica, no?, que hem d'acabar amb les abraçades, amb les carícies, amb més petons, no? Escolta'm, de vegades no et ve de gust, això, no? Però sí que és veritat que la qualitat de la trobada sexual en tot el conjunt, sigui parella de llarg recorregut o sigui una parella puntual, es valora més positivament quan s'ha tancat bé. És com posar el broche d'or a la...
El com s'acaba també és important.
Exactament, perquè a més, durant la trobada sexual posem en marxa moltíssimes hormones. Unes hormones que són neurotransmissors, que és l'oxitocina, la dopamina, la prolactina, fent com una pujada hormonal, no? És com que tot el cos entra en aquest petit mort que parlen els francesos, no? Fins i tot hi ha dones i homes també que després de la trobada sexual tenen aquest moment de baixona emocional, no? Que és aquesta sensació com de tristor, de dir, però si m'ho he passat bé, perquè entro en aquesta sensació emocional. I té a veure amb la baixada d'aquest còctel hormonal, que depèn del teu moment vital, del dia que hagis tingut, de la setmana que portis, passarà d'una manera diferent, però que bonic que si tens aquesta baixada, que tothom la tenim hormonalment, et puguis trobar, doncs, d'alguna manera recolzat o recolzada, no? Amb la mida que tu ho necessitis, amb la mida que per tu estigui bé. I per això jo he preparat tres punts que em sembla que són molt importants.
D'aquest sex aftercare existeix, aquest concepte?
Sí,
a mi m'ha sobtat.
Existeix i hi ha estudis, ja t'ho dic, hi ha estudis fets per universitats importants i que parlen d'això, de com és important continuar alimentant aquest vincle i que amb relacions llargues la convivència després d'una trobada sexual satisfactòria i amb un bon tancament es porta després fora del llit. Nosaltres aquí parlem moltes vegades de que el que passa dintre del llit després ens ho portem fora del llit, i el que passa fora del llit
també t'ho emportes a dins.
T'ho emportes a dintre del llit, no? Doncs aquí està avaluat científicament.
Què seria un mal tancament? I a la contra, un bon tancament. No?
Doncs vinga, anem a veure com podem fer-ho bé i com podem fer-ho malament. Doncs jo he fet tres punts.
Perquè potser que algú diu, ah, doncs jo acabo molt bé, i ara descobreix que no.
Clar, jo
que
acabo...
Que es pot fer millor, per exemple.
A veure, si jo acabo molt bé i acabo molt bé per mi, bueno, bé. Però clar, resulta que no ha sigut una masturbació, és a dir, que has tingut sexe amb una altra persona. Uh-huh. Llavors, des de la responsabilitat afectiva, que em sembla que nosaltres aquí també hem parlat alguna, en alguna ocasió, si estàs compartint el teu cos amb una altra persona, has de prestar mínimament atenció, punt número 1, cap a aquesta persona, no? L'atenció de quina manera és? Mostrar proximitat. Mira aquesta persona, la seva actitud, la seva expressió facial, el to de veu, com se sent, i això donarà informació d'en quin moment està aquesta persona. En aquest cas...
Atenció, no et giris i agafis la pantalla del mòbil, per exemple. No
desatenció, no te'n vagis...
Seria tot el contrari.
Tot el contrari, exacte. Què és el que no has de fer? Desatendre. Agafa la pantalla del mòbil, vestir-te, marxar, no dir ni mu, tampoc has de fer una gran valoració, no cal, de com ha anat el tema, però si mínimament és una cosa de mínim dues persones, la trobada sexual, no? Llavors... una mica d'empatia cap a l'altra persona. El segon punt, comunicació. Està bé que miris, Està bé que vegis, escoltis el to de veu, però també parla, Parla. I pots parlar de moltes maneres. Pots parlar amb una abraçada, pots parlar amb una carícia, amb un petó, pots preguntar com estàs, t'has sentit bé, t'ha agradat...
O de moltes coses, encara que sigui compartint, seguint compartint aquell moment, no?
Exactament. Suposo. El que no hem de fer dins d'aquesta comunicació és entrar en una conversa d'aquelles passades, de t'estimo i... ens plantegem el futur de la nostra vida i fa tres dies que ens coneixem.
Ni tampoc te'n vagis a un tema delicat, no?
Exacte, molt.
Acabes de tenir un bon moment i te'n vas a la controvèrsia.
No, o sigui, no han de ser converses existencials, és de clar, sinó converses lleugeres, potser, que fem ara, que et ve de gust, com estàs, Però sí, per què no parlar? I per què no comentar també una mica la jugada? Ull, sense puntuar. I sense fer la comparativa o preguntar per comparacions d'altres parelles. O sigui, estem aquestes persones, les que siguin, en el llit, i llavors que la cosa es limiti a les persones que estem en el llit. No posem més persones que no hi són en el llit, perquè moltes vegades entren, i jo m'ho trobo treballant amb parelles, amb la comparativa de... com és el teu penis, t'ha agradat com em bellugava, he durat prou temps, la teva parella d'abans durava més temps, puntua'm, aquest tipus de coses, no? Perquè...
És desafortunat.
És desafortunat i us portarà a un lloc desagradable. Dins aquesta comunicació també inclou, si tens aquesta baixada hormonal i et ve de gust fer una becaineta, comunicar que et ve de gust fer una becaineta. Uh-huh. És a dir, no formaria part de la comunicació no dir-ho, però sí dir-ho, mira, hi estic tan a gust, em trobo tan bé, m'he quedat tan bé que realment el que em ve de gust ara és descansar una mica i quedar-me aquí relaxada, abraçant-te o el que sigui. Vale? Però dir-ho, no posar-te a dormir sense més, d'acord? I llavors, dins el tercer punt, el respecte. Respectar l'espai de l'altra persona. Respectar que et digui que no vol ser tocada o tocat. O sigui, respectar igual que tu voldries que ens respectessin a tu. I dins d'aquest respecte entra un altre concepte que és molt important i moltes vegades, especialment les dones, ens oblidem. I és que cuidar-te no està malament, que cuidar-te no és egoista. I si tu en aquesta trobada sexual, després de la trobada sexual, aquesta baixada que et dona, aquest bategar hormonal, et convida a no tenir contacte amb la persona i fins i tot a dir, escolta'm, jo ara el que millor necessito, el que millor em senta, és aixecar-me i marxar, fer-ho, no quedar-te, perquè t'estic dient que t'has de quedar, Perquè tot això no forma part de cap teoria, ni de com s'han de fer les coses o no s'han de fer. és la recomanació, però si dins del cuidar-te i que tu et sentis bé està al marxar, endavant amb aquesta autocura. Prioritza...
Potser és el sexe casual i t'acomiades de la millor manera i ja està, no? Però no tens una obligació, diguem.
Ah, exactament. I llavors, acomiada't amb atenció, amb comunicació i amb respecte. Com a tu t'agradaria que t'ho fessin.
Tu que estàs a consulta, creus que fem coses molt diferents els homes i les dones després de practicar el sexe?
Jo crec que cada vegada estem més equilibrats amb això, que els homes posen més atenció, perquè també diuen les teories, no?, que nosaltres, per voler vincular-nos més amb la persona amb la que estem, doncs ens activem i ens entren les ganes de xerrar, no? I ells, com que ja han fet la descàrrega, i també el punt hormonal que els hi porta és a descansar i a dormir. Però després hi ha una part de consciència, no? Una part de no em deixo portar per l'instint animal, sinó que sóc un ésser humà i posa en funcionament les coses que sé i les emocions. I llavors, des d'aquell lloc ens assemblem més, Vull dir, hi ha més equilibri. O jo vull pensar, vull creure que hi ha més equilibri. Sí que es posa més atenció. Es posa més atenció especialment quan es comença una relació. Després hi ha coses que es descuiden i no s'haurien de descuidar.
Que s'ha d'anar tornant una mica a la casella de sortida,
Cada dia. Cada dia, amb una relació de parella, t'has de posar amb la casella de sortida. No has de donar mai res per fet.
Doncs ha estat un plaer, com sempre, Eva Moreno, tenir-te aquí al Badalona Matí, sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tapersex. La trobareu, ja ho sabeu, a Santa Coloma de Gramenet.
Al carrer Santa Anna, número 17.
Que vagi molt bé, Eva. Fins a propera.
Gràcies.
El millor del Badalona Matí.
Seleccionem els millors moments del programa.
Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
Edició d'estiu.
up and down. Okay, rolling round and round. Just assume this in my end. They'll be trying to crush you down.
You know they'll jump you up and down. Okay, rolling round and round. Just assume this in my end. They'll be trying to crush you down.
Demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my face, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me. Don't lay me down. Don't say it's over. Cause that would send me under.
C'était dit des choses que l'on ne tient. viendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas. On s'était dit des choses.
Són les 11. Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Aprofitem aquest moment per fer un repàs de les notícies més importants de la nostra ciutat. Els parla Santiago Espasa. El servei d'acompanyament a l'emprenedoria de l'Ajuntament de Badalona és d'una qualitat alta. Així ho ha assegurat la Diputació de Barcelona, que ha puntuat amb un 84% la qualitat de la unitat de foment empresarial, una qualificació per sobre d'altres serveis de la comarca o la província de Barcelona. L'avaluació s'ha fet a través de la tècnica del Mystery Shopping, a través de la qual una persona es va passar per usuari del servei. En aquest cas, la Diputació de Barcelona ha distribuït 4 persones pel territori que han avaluat més de 70 àmbits i aspectes de qualitat del servei de diferents administracions locals. Aspectes com la capacitat d'oferir l'acompanyament de forma precisa i acurada o la professionalitat dels treballadors o la seva habilitat d'escoltar i entendre les necessitats dels usuaris han estat alguns que s'han destacat del servei de l'IMPO. Des del govern es mostren molt satisfets dels resultats. Cristina Huera és la regidora de l'àmbit d'impuls econòmic.
Ha estat comprovant 70 àmbits dins d'aquest assessorament, aquest acompanyament, i ha vist que els resultats són molt positius, no? Des de doncs, la comunicació, des de les ajudes, des de les eines que s'utilitzen, i per tant, doncs dona un bon servei doncs, aquests emprenedors.
La ciutat de Badalona comptarà per primera vegada amb un estand propi a la Fira Internacional del Turisme Fitur 2025. L'Ajuntament de Badalona disposarà d'un espai de 80 metres quadrats per promocionar els atractius turístics de la ciutat. Fitur, l'esdeveniment de referència al sector turístic, se celebrarà del 22 al 26 de gener de 2025 a les instal·lacions d'IFEMA a Madrid. Recordem que en l'edició d'aquest any 2024 l'Ajuntament de Badalona va tenir presència a Fitur dins de l'estand de la Diputació de Barcelona. Ara s'ha volgut un pas més i comptar amb un estand propi des d'on potenciar la imatge de la ciutat. Segons l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquest és un pas molt important en l'estratègia de posicionament nacional i internacional de Badalona, amb una clara repercussió econòmica i turística. L'edició de Fitur 2024 va comptar amb 250.000 visitants i amb la participació de 152 països, fet que situa l'esdeveniment com la primera gran cita anual a escala mundial del sector turístic. Els tràmits per traspassar la infraestructura de la R1 de Rodalies a la Generalitat, que passa per Badalona, està previst que iniciïn el gener de 2025. Pel que fa a la resta de línies, el traspàs podria fer-se gairebé un any després i es faria a les línies de Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la R2, i el Papiol, l'Hospitalet Vic i Puigcerdà, R3. Abans del 31 d'octubre es preveu tenir enllestida la documentació tècnica que analitza els elements de la R1, mentre que els de les línies R2 i R3 es tancaria abans del 31 de desembre. Per altra banda, també es treballa en definir quins seran els elements substancials de l'operadora que substituirà Renfe com a presentadora del servei de Rodalies i quins seran els seus estatuts. En paral·lel, la Generalitat també treballa en un nou pla d'inversió de Rodalies de cara al període 2026-2030. El patí de vela, un esport nàutic originari de Badalona, és el tema central d'una exposició al Museu de la Ciutat. Aquesta mostra, inaugurada aquest dijous, s'emmarca en les activitats de la 37a Copa Amèrica de Vela, que tindrà lloc a finals d'aquest setembre. Badalona, recordem, és la seu dels entrenaments dels equips femenins en aquesta competició. L'exposició ofereix un recorregut per la història del patí de vela des de principis del segle XX. No va ser, però, fins al 1943, quan els germans Monger, vinculats al Club Natació Badalona, dissenyarien el model oficial per a les competicions. El patí català, una embarcació singular i emblemàtica, és un element clau de la identitat marítima del litoral badaloní. La Margarida Abras és la directora del Museu de Badalona.
També tenim un altre element, que és el patí de vela júnior, que en tenim un d'exposat, que també va néixer aquí a Badalona per encàrrec de l'Associació de Propietaris de Patins de Vela a un senyor que era un patinaire, que es deia Antoni Soler, ell és mort, malauradament, ja fa anys, i ell va ser el que va dissenyar i construir el primer patí de vela júnior. Després, doncs, ja s'ha normalitzat, diguem-ho així, i la seva vídua fa anys ens va donar un dels patins de vela júnior.
L'exposició es podrà visitar gratuïtament fins al 6 d'octubre a la planta baixa del museu, que romandrà tancat durant les tardes del mes d'agost.
Ràdio Ciutat de Badalona. Serveis informatius.
Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
Doncs som-hi, benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem a Nord-Amèrica, fem un salt, anem a Estats Units per escoltar la nova història de Katy Perry. Ella torna amb Un món de dones, Woman's World, la seva nova cançó de la cantant nord-americana que prepara un nou disc que es dirà 143 i que sortirà el 20 de setembre. Així sona la primera de les cançons d'aquest nou disc que està preparant Katy Perry, Woman's World. Benvinguts a Estrenes. De dones, Woman's World, aquesta és la nova cançó de Katy Perry, un avançament del que trobarem en el nou disc 143, que sortirà el proper 20 de setembre. Així, amb aquest ritme, hem començat aquestes estrenes d'aquesta setmana. Aterrem a Catalunya per escoltar una de les cançons noves de Miki Núñez. Tindrà nou àlbum que prepara per a finals d'any íntegrament en català. L'artista de Terrassa ens parla d'un amor d'estiu. Tiraria enrere, la nova de Miki Núñez.
I tiraria enrere el temps. Ho donaria tot per reviure un sol moment del que tu i jo vam ser. L'eufòria d'aquells dies quan tot anava bé, quan tot anava bé. Sé que no ho vam fer del tot bé, del tot bé, però també sé que tant tu com jo vam fer el que baixant a la platja pel nostre camí. Tu anaves descalça, espardenyes a la mà. Jo cantava cançons que mai vaig acabar. Potser va ser el destí, però tu vas marxar i jo segueixo aquí. Records d'aquell estiu jugant al jo mai mai, és que em trobo a faltar i tiraria enrere el temps.
Ritme ben estiuenc. De fet, ens tindrem unes quantes avui que ens parlen de l'estiu, algunes cançons que ens acompanyaran al llarg d'aquestes estrenes d'avui. Tiraria enrere és una d'elles, és la més nova de Miqui Núñez, que, com us deia, està preparant un disc per a finals d'aquest any íntegrament en català. Seguim i tornem a fer un salt cap a Nord-Amèrica amb els One Republic, la banda nord-americana, amb nova cançó que forma part del seu últim disc, Artificial Paradise. La cançó es diu Sink or Swim.
Are we gonna sink or swim? Tides getting high and we might go under. Thinking we should jump right in, cause if we don't now, then we'll always wonder. Feeling like a drop in the ocean. These days I've been swimming through a mix of emotions. But hey, even if the sun burns out, stars fall down, I'ma be there with you. Even when our heads get loud, thinking about how we gon' make it through. Tell me, are we gonna sink or swim? Tides getting high, yeah, we might go under. Thinking we should jump right in, cause if we don't now, then we'll always wonder. Go under.
Swim. Aquesta és la nova cançó, la nova creació musical dels One Republic, aquesta banda nord-americana que també ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar els sabadellencs Flashy Ice Cream. La seva nova cançó, que com us deia, algunes cançons avui estaran relacionades amb l'època que estem, a l'estiu, que es diu Això és l'estiu, i amb la participació dels mataronins de Tiets. Tots junts amb aquest Això és l'estiu, Flashy Ice Cream i The Tiets.
Mediterrani, dinem a casa els avis, tots junts a fora al pati, entre vinyes i geranis.
Un altre estiuet al poble, una nit més que s'allarga, anem a un concert a la costa, un any més que se'ns escapa.
això és l'estiu. La mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu. Passem-nos els dies, de costa a costa, lloguem una camper per tu i per mi. Passem-nos les nits, fem coses prohibides, reservo un hotel per tu i per mi. Per tu i per mi. A vegades la vida no ens ho posa fàcil ni a tu ni a mi. Ens tenim l'un a l'altre, res més em fa falta per ser feliç.
I al final ens hem allargat, d'anar xerrant se'ns ha fet tard. Hem quedat per veure el partit i hem tornat a casa de nit. I estem chilling, 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 chilling. Anem donant-li el piqui-piqui als més regalats de la Siri. Ja descansaré quan em mori, que això és l'estiu.
La mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que són l'estiu.
Ets com el Messi del Barça, t'has fet una llegenda. Vine i tu ja fem un pacte i fem que això duri per sempre. Ets com el Messi del Barça, t'has fet una llegenda. Vine i tu ja fem un pacte i fem que això duri per sempre.
Baby, com va? Un milió de persones i tu no ets comparable. Com màgia i un miracle. L'adjectiu perfecte entre totes les paraules. I com m'agradaria presentar-te a la iaia.
Perquè ella em busca i em posa el seu nick. Totes les bromes jo sempre li ric. Li agrado més amb les camis del Barça. Vol 100% animar-me al partit. Que el nostre joc serà llegendari. Cada vegada enfonsem l'estadi. És la final somiada, un partit de Champions on marco un gol.
Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu. Tens algú magnètic enganxat als teus petons. Algú magnètic enganxat als teus petons. Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena, això és l'estiu. Una caleta al Mediterrani, això és l'estiu. Aquell petó sota les estrelles, de cop em dius que això és l'estiu.
Un altre dia amb la plagi i sense passar la tarda. No sé ni com ens ho fem, però ens ha sortit en altra panga.
Flashy, Ice Cream i els The Tyets, aquesta és la cançó que comparteixen junts. Això és l'estiu. I tornem a fer un salt cap a Nord-Amèrica de nou amb Tyga, que és un rapper nord-americà, i la col·laboració de la cantant i compositora, també nord-americana, Sabrina Claudio, junts amb aquest No Question.
She asked me, do I got a type? I told her, baby, you what I like. Lot of girls in here tonight. Matter of fact, you the highlight. Staring at you, no reason. Trying to take it easy. Booked and busy and you still can't read me. Only wanna appease me. Shorty wanna please me. Ops in the spot, tell my head to just leave it. I'm top, top like CR every season. Last nigga lost your trust, he was still deceiving. I know you feel defeated. I know I could relieve it. Perfect stress remedy, I got it and you need it. Believe
it. For me, I just really wanna be your baby. And I really wanna be my girl. So love me when I'm loving you. No questions asked, no. I wanna be obsessed with you. Need no analyst to you. I wanna take my time when I'm best in you. Shouldn't like measure when I'm next to you. Might be the one.
Be the one that I'm looking for. Make a nigga hop out, open up your door. 2025 Bentley and it's all yours. We can take a test drive to the corner store. And they got all the options, dropping all my options. You my number one choice, I'm ready to lock in. Got the grand popping, reading all your comments. You the one trending, number one.
Tell me when I'm loving you.
Just
really wanna be your baby. And I really wanna be my girl. So tell me when.
obsessed with you. Dream on, I less to you. Wanna take my time and invest in you. Shit like magic when I'm next to you. You might be the one. You might be the one. You might be the one.
És una de les històries noves de Tyga, el rapper nord-americà, i la cantant i compositora nord-americana Sabrina Claudio. Seguim endavant i ara mateix anem a escoltar la nova peça musical de la cantant Betz. És una peça íntima i molt emotiva que ha estat gestant durant la preparació, precisament, de la seva gira de celebració dels 20 anys de carrera musical. És, en certa manera, un homenatge sincer a tot el públic que l'ha acompanyat al llarg d'aquesta trajectòria. Gràcies, així es diu la nova cançó de Beth.
M'han explicat que han posat el meu nom a la nena. I m'han volgut dir que quan va estar malalt m'escoltaven a l'hospital. Han escrit un missatge dient que a vegades se senten millor i més acompanyades amb les cançons que jo he escrit en habitacions solitàries. Només puc dir gràcies. I m'han fet saber que ara i aquí és la cançó que van escollir. El dia que en aquella església, mirant-se els ulls, van dir-se que sí. I m'han fet plorar explicant-me que tots els botons la van cantar per acomiadar la mar. I només puc dir gràcies. M'ha tingut present en tots aquests moments. Vull ser-ne conscient per donar gràcies, perquè jo només puc dir gràcies.
Gràcies. Aquesta és la nova cançó de Beth, aquest homenatge que fa en forma de cançó a tots els seus seguidors i a tota la gent, a tot el públic que l'ha acompanyat al llarg de la seva trajectòria musical. Gràcies. La nova cançó de Beth, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes. Anem a compartir la nova de Cyril, el DJ i productor australià, amb la col·laboració de Dan Lewis, un cantautor també australià. Junts comparteixen aquesta Fall at Your Feet.
I'm really close tonight and I feel like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call. And whenever I fall at your feet, you let your tears rain down on me.
touch. Your slow turning pain. Whenever I fall. Words don't sound right, but I hear them all moving inside you. Go. I'll be waiting when you call. And whenever I fall.
At Your Feet, aquesta és la nova cançó de Cyril, el DJ i productor australià, i la col·laboració a la veu del cantautor australià també, Dean Lewis, junts per aquest Fall At Your Feet, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb música, amb històries noves, que avui són protagonistes, com per exemple Hugh Sounds, aquest jove productor i compositor musical gironí, amb la participació també de Musti, un altre músic i productor, i també del cantant gironí Tropico. Tots junts ens presenten aquesta peça anomenada Et somio.
Solo dime que
Et somio. Aquesta és la cançó de Hugh Sound, Musty i també de Tropico. Una altra de les cançons, una altra de les novetats de la setmana. Seguim ara mateix amb Paul Russell, el rapper nord-americà, i la col·laboració de Meghan Trainor, la cantant, compositora i productora nord-americana. I és que junts fan aquest tema que es diu Sleeping.
It's not enough, man, 'cause I keep on slipping through ya. You want a girl, man, you want a wedding band. Girl, that's in your hands, 'cause I keep on slipping through ya. Slipping through your fingers through my hair, you like to braid it.
Come on, baby, get this.
Sleeping on my couch, all in my clothes.
Ghost me, leave me on red. Well, I'm the one who's waking up in your bed. I'm the one you brag about to your friends. So why can't I call you my man?
Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.
foc, foc, moto, rum, rum, fas amor, amor, tia, sol, sol, fica, rar, rar, no hi ha son, sol, no hi ha son, sol. I ara bom, bom, poc a poc, poc, crema, foc, foc, moto, rum, rum, fas amor, amor, tia, sol, sol, fica, rar, rar, no hi ha son, sol, no hi ha son, sol. I ara bom,
Júlia Feixas, aquest és el seu nom, arriba des del Maresme i aquesta és una de les seves cançons que ha donat a conèixer aquesta setmana. Es diu Rum Rum. Anem a compartir i anem seguint el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb tres grans de la música, tres noies, tres dones, en aquest cas Kylie Minogue per una banda, Bebe Rexha per l'altra i Top Lou per l'altra. Tres estrelles musicals amb una cançó conjunta que es diu My Oh My.
What's your sign? I'm Kylie, you're Gemini. What's your drink? Let me buy. You have me when you said hi. Hi.
Aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Kylie Minogue, Bebe Rexha i Top Lou. Una altra novetat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant, es diu Marvin de la Croix, és barceloní, i la cançó que escoltarem d'ell, Ja res no és el mateix.
Canto les carícies que no et pots donar. De nit faig massa scroll perquè no et vull pensar.
són les 3 i no espero cafè, que curt se'm fa el matí. Miro el parquet, qui es fixament, xica res, xica res, no és el mateix que el món. I unes birres de quan no existien les presses, de quan sempre érem diumenge. S'està tapant i em sento sol davant del mateix mar, com si estiguessis aquí al costat i me'n va ja buscar-te un altre pis.
Marvin de la Croix, aquest cantant i compositor barceloní, amb la seva nova cançó, el músic, ens presenta Ja res no és el mateix. Més novetats de la setmana. Es diu Michael Kiwanuka, és anglès, i aquesta que escoltarem ara mateix, la nova cançó que ha donat a conèixer aquesta setmana. Es diu Flooding Parades. Don't belong.
my mother says. Don't keep repressing a heart that's giving sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll reach out to that flow.
La cançó es diu Flaring Parade, és la més nova del cantant i compositor anglès Michael Kiwanuka. Una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya, es diu Pau Vallvé, és músic barceloní i ara mateix l'escoltarem amb la seva nova proposta. Ens hem guanyat l'estiu.
Moment ja val tot l'or del món.
Ens hem guanyat l'estiu. Aquesta és la nova cançó de Pau Vallvé, una altra de les novetats de la setmana. Tornem als Estats Units, anem a Nord-Amèrica per escoltar el cantant i compositor Keishi. Ell ens presenta aquesta que es diu Say. La cançó es diu Say, és la més nova que ens presenta aquest cantant i compositor nord-americà anomenat Keishi. I acabem avui, com no podia ser d'una altra manera, amb una de les cançons d'aquest estiu. De fet, pràcticament un tant per cent molt elevat del programa d'avui, les cançons que hem escoltat estan relacionades, més o menys, amb l'estiu. L'Onada és la nova cançó dels Pepet i Marieta amb la col·laboració de Cactus. Així acabem amb aquesta cançó, aquestes estrenes d'aquesta setmana. Esperant-vos, això sí, la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé i salut. Adéu-siau.
Portava ja molts mesos des que era obligada. Ben ja se recordava quin va ser l'últim cop que la mirada tendrà d'una nit estelada. Me va voler contar totes les pigues del gol. I va ser a la terrassa d'una festa a la platja que va sopar amb la gràcia i la passió dels teus ulls. Ballant la nit serena, salsa, rumba i bachata. La fletxa de Cupido es va clavar els nostres culs. I a la vora de la mar van baixar els dos junts. Entre les dades van caure de cul i al moment de la veritat aquell soroll inesperat. I va ser aquella vegada que se'ns van dur per davant la màgia d'un amor que just estava desplegant. I va ser
Són les 12. Ràdio Ciutat de Badalona. Notícies.
Aprofitem aquest moment per fer un repàs de les